Bona tarda, són les 6. Bona tarda, lo vell i lo nou. Estem a Ràdio Mandra en directe amb el nostre equip de crítica de cinema en català. Lo vell i lo nou.cat és el segon programa que fem a aquesta bona temporada en l'existència de Ràdio Mandra. Què tal, Òscar? Com estàs?
Molt bé. Bona vesprada.
Ah, sí, és vespre, quasi. Guillem, què tal?
Molt bé, moltes ganes.
Molt bé. I Núria, que esteu compartint micròfon.
Sí, hola, Arnau. Bona tarda.
Hola, què tal?
Bona tarda, bon vespre.
Bona tarda. Bueno, de què parlarem avui? Què heu preparat, més o menys?
Bé, avui farem un programa de completa actualitat i llavors parlarem dels Goya, que estan a punt de venir, i llavors de les pel·lis novells, sobretot, per veure aquesta gent nova que ve.
La direcció novell, no?
Direcció novell. Potser després podem parlar una mica de tot l'altre, però sobretot l'important avui és lo novell.
Cinema del futur.
Mm-hmm. Perquè els Goya són la setmana que ve, no, ja? Us he pillat.
Diria que són la setmana que ve.
Diria, val. Són el dissabte. El 28.
El 28, sí, és correcte, és la setmana que ve.
A Barcelona.
Avui tenim la Cecília de Controls i de Públic, la Inara també, i el que us parla és l'Arnau Urriols de, bueno, sí, Ràdio Mandra, bàsicament, sóc el jefe. I quina pel·li començarem parlant de la direcció novell dels Goya?
Començarem en ordre alfabètic, llavors, per tant, anem amb Balearic de John de Sosa.
El mundo me riega, pero el agua que obtengo os la devuelvo así.
Se escucha como algo, ¿no? Como una respiración. Però és que no és algo humano.
Bé, hem passat un tros del tràiler. De què va Balearic? Què és? No, jo no l'he vista, no sé...
Bueno, intento explicar de què Balearic no te vas a sentir realment. És una pel·lícula que en teoria se centra... Crec que està a Serra de Tramuntana o alguna cosa així, i passa a Mallorca, juraria, encara que no estigui gravada a Mallorca. I John de Sosa el que fa és ficar tots els personatges excèntrics que se li poden ocórrer, que formen part d'una burgesia extremadament com a pintoresca, no? Com a molt exagerada, i mira què passaria si estiguessin tancats allà, no poden sortir, completament alienats de qualsevol cosa que passi al seu voltant, i hi ha cans, hi ha focs, hi ha helicòpters i hi ha socarrats en una paella. Sí. Llavors, intentar com posar tot això en conjugació i no anar-te'n cap a xerrar de Buñuel o xerrar de coses com a completament loques, crec que no s'entén si no ho pots veure. Així tot, nosaltres intentarem explicar un poc perquè, i crec que xerro un poc en nom tots, perquè m'ho pareix una pel·li tan xula.
Sí. Bueno, és una pel·lícula que va estar als Sitges, no? Em
sí,
sembla.
Sí.
I no crec que sigui massa habitual que estigui als Goya una pel·li de Sitges. Bueno, potser sí, potser m'estic colant, però bueno, el gènere és bastant diferent de les altres propostes. No, corregiu-me si if I'm wrong, perquè jo no sóc massa expert.
O sigui, però el gènere normalment s'aparta una mica del que seria l'acadèmia, no? I sí que, a veure, ja després ho parlarem quan haguem parlat de totes les pel·lis, però clarament, si hi ha una proposta diferent entre totes, és Balearic, que és la primera la que hem començat.
Total.
Però és realment la pel·lícula diferent
de la categoria,
de
no?
De la categoria, sí.
Vale. Sí, a més, o sigui, és una pel·lícula que va ser a Sitges, però a Sitges va ser tot un escàndol, molt dins de la seva mesura, perquè és com una pel·li que quasi, o sigui, quasi ningú de Sitges la va anar a veure, a no ser que anés com directament a veure una pel·li de John de Sosa. Tipo, és una pel·li
típica.
Per el que és...
Vale.
Per el que s'acostuma a veure el Festival de Sitges, i com el públic recorrent de Sitges la va odiar, de fet.
És que és exigent, el públic, sí, sí. De Sitges és exigent.
També és una pel·li que l'estrena internacional és a Locarno.
Locarno.
O sigui, és la classe de pel·lícula que hi ha allí. I també jo crec que seria interessant parlar una mica de... perquè hi ha com una espècie de pròleg a Balearic, i llavors com... no sé, tu que vas entrevistar a John de Sosa, no sé si vols posar
aquí... Sí, a veure, és que seria explicar una mica la pel·lícula, però estem aquí per alguna cosa, no? Bueno, realment, quan vam entrevistar a John de Sosa, jo i la Candela, i la Mané també, ens va explicar, bueno, que realment és que és un guió que portava com des de 2019 coença, i era a partir d'una idea que li havia donat un amic seu, que era a una piscina, són uns joves banyant-se i de sobte els acorralen un gos. Què passa? Que quan ell va fer el guió sencer, se'n van adonar que realment tenia com 20 pàgines, perquè si no, havia com, és a dir, per seguir la història havia de seguir molts clichés del terror, no? De, ai, que surto i el gos em mossega, ai, no sé què. I llavors el tio, bueno, va decidir fer una cosa que, bueno, que es pot explicar, que, bueno, que realment, ell sempre ho diu, que posa una pel·lícula dins una altra pel·lícula. Llavors va decidir fer com dues pel·lícules en una, però que d'alguna manera estan relacionades, i jo crec que és molt maco a Balearic com vas veient aquestes relacions, amb diferents motius, com la piscina, diferents comportaments com de personatge o gestos que et recorden a l'altra banda.
Però és una pel·li de gènere.
Sí, és una pel·li de gènere, però sí, però clar, és que la segona part costa com de qualificar-la com de gènere, és a dir, és com també té com aquest rotllo de comèdia com molt absurda, que jo crec que també és com molt de cosa de John de Sosa, que també cal recalcar que John de Sosa, bueno, l'ha posat en millor direcció novell, però no és la seva primera pel·lícula, que sobta moltíssim. I
llavors, quina és el criteri aquí? Perquè no és el seu primer llarg.
Diria que llarg no és el
primer llarg. Perquè Sueño en los androides...
O sigui,
clar, durant 40 minuts.
Jo he de dir que l'any passat va estar nominat a millor curt per Mamàntula, o sigui, sí, és una mica estrany, no?
És que és realment estrany,
no sé quina data exacta té, però...
Bueno, però té una edat.
Uns 40, crec que m'ho diuen.
Sí.
Així.
No, a més, és com... A més, sobta moltíssim, vull dir, que l'hagin nominat, perquè igual que Mamàntula, que també la van nominar a millor curt, Mamàntula és una bogeria, també. I llavors és com... Ostres, sorprèn molt, però dona molta fe, a mi m'al·lucina.
També jo crec que ara està... a l'acadèmia i tot això, amb tot el que ha passat recentment, sí que hi ha com algú de... Perquè es pregunta si és una pel·lícula de gènere, i sí que la primera part, que és aquest pròleg amb nens que es van a banyar a una piscina i els ataquen uns gossos, allò sí que és molt... està molt emmarcat dins del que seria el gènere de terror molt clàssic. I llavors, per algun motiu que jo crec per una intuïció de John de Sosa, pues se'n va després a una cosa que no té res a veure amb el gènere, que és com una cosa molt més de veure gent parlar, divertida, perquè al final són rics.
Exacte, té un part de crítica a la classe alta, benestant, i així que van de turisme com qui se'n va a comprar, no? al centre comercial per dir alguna cosa, eh? Vale. Bueno, pues, després farem un rànquing de les vostres preferides de la categoria. Surprise. Però anem amb la següent. Quina és la següent que comentarem?
Està en riu.
Tu te'n recordes del teu primer amor?
Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
Papa, mama, ens podem tirar?
No està tan bé.
D'aquí sí que ho tinc idea, això.
Era d'aquí, ell. Un dia em va venir a buscar amb una barca i es va escapar.
Bé, ja va estar nominada Estrany Riu als Gaudí, a millor pel·li. Crec que el primer programa ja la vam comentar, pot ser? O no. Encara no havia sortit, no, m'estic confonent. Però, bueno, de qui vol parlar d'Estrany Riu? És producció catalana, en català, els Goya, per això ja bastant important.
Puc parlar jo d'Estrany Riu, perquè també vaig entrevistar el Jaume Claret, que va ser...
A la web de l'Ovell9.cat.
Sí.
Tot això ho podeu trobar a l'Ovell9.cat, que és el blog, revista online de cinema d'aquests grans crítics i crítiques.
No, a més és una entrevista molt, molt, molt llarga. És una conversa realment molt, molt densa, sí que us la recomano. Estrany Riu és un tema perquè, bueno, van a Venècia, va tenir l'Estrany Internacional a Venècia i a la secció Horizonti, i en general com sorprèn bastant perquè molts crítics espanyols quan la van veure els hi van cantar, fins i tot molts crítics a les seves llistes del top 10, etc, la van posar molt amunt. I sí, això és l'òpera prima del Jaume Claret, havia fet com tres curtmetratges abans i tots són bastant molt centrats en l'analògic, amb potser les textures de la imatge també. I sobretot Estrany Riu ens parla del Dídac i de com del seu despertar sexual amb els seus camins al Danubi, bueno, amb el seu viatge amb la seva família al Danubi. No sé si voleu dir alguna cosa.
A veure, jo, Estrany Riu és una pel·lícula que Tipo, jo crec que té troballes, no? Tothom heu pogut trobar certes troballes a Estrenar Riu bastant interessants, i dins del que implica el que és com filmant analògic avui en dia, és una pel·lícula que almenys tipus se li nota que busca com un treball en aquesta imatge i,
I almenys el intent el més important de la pel·li, el que em va destacar més a mi
totalment,
d'aquesta sensació onírica com les textures, heu parlat molt de les textures i les textures.
També seria una mica enquadrar el moment on s'estrena Estrany Riu, perquè, o sigui, per exemple, sí que com també a la nostra bombolla hem escoltat parlar molt a Jaume Claret Muixart sobre la pel·lícula i com quines són les seves opinions i tot això, i sí que hi ha algo de que es vol com evitar entrar en un terreny que ha sigut molt visitat i revisitat pel cine rural espanyol, català i tot això, i es nota que es vol com anar cap a una altra banda. No hi ha tant ja el ruralisme aquest, sinó que és més una espècie de road movie per un riu, però sí que segueix tenint la cosa aquesta de buscar les emocions dels personatges, és molt un estudi de personatge, de veure'ls una mica, pues això, el coming of age una miqueta.
És una pel·li que té la família molt catalana, és com un perfil de família
per arquitecte.
Sí, com amb els fills així mig hippies, família, els volen educar, no? En plan, no?
Família bien, que se'n va fer una excursió en bici pel Danubi.
Sí, jo crec que Estrany Riu, malgrat sí que té totes aquestes coses que estaven xerrant, de que per exemple quan grava Saigo, que veus realment, per jo els moments Estrany Riu, o bon Estrany Riu és de bé el que vol ser, és quan estem veient que s'està gravant el riu en si mateix. Per la resta de coses sí que crec que Pix és un poc cafè per a cafeteros. En el sentit,
o sigui, a la gent que li agrada aquest tipus de pel·li la gaudirà
evidentment, però sí.
A mi personalment em va avorrir una mica. Jo, adéu Ainara, fins la pròxima. Adeu. Que se'n va el públic, ja no aguanta el públic. No, és broma. Perdó.
No, Núria. Però sí, és bastant, jo crec que és un poc això, i jo la vaig gaudir les coses que sí que m'apel·len més, però considero que hi ha moments on, i això ho he xerrat amb bastanta gent, Estrany Riu és una pel·li que tarda molt de temps en poder-se fer. No? Que està pensada a partir de llarg de no sé quants anys,
set anys
ser, no? Crec, sí. Són molt d'anys, i evidentment durant tot aquest temps, tot i que si idees s'esquivi vigents, les coses en el seu voltant poden canviar, i és una pel·lícula que en segons quins aspectes dona sensació de que a pics arriba un poc just de temps. És una pel·lícula que per jo té moltes coses que sí que apunten. Digues.
No, perdona, que vols dir que el tema ja està una mica massa tractat, s'ha tractat molt i ve tard pel tema que vol tractar, que és el despertar sexual d'un nen adolescent.
No crec que
sigui aquest tema.
No ben bé això, no crec que sigui un tema que pugui caducar, vull dir, aquestes coses són sempre vigents.
No dic que caduqui, sinó que potser ja s'ha tractat molt últimament i potser fa tard en el sentit... Perdó, volia saber què era això del temps que va tard.
Crec que és sobretot com una espècie de guturalitat o visceralitat, que dius com... Aquesta pel·li arriba molt en el mateix temps que Romeria de Carla Simón, que són dues pel·lícules que, encara que no s'apareixen en si mateixes, sí que tenen aquesta idea que comentava en Òscar, de mantenen aquesta ruralitat que coneixen bastant o que associen bastant amb un cert tipus de cine català, però les dues s'intenten anar cap a una cosa diferent. Les dues intenten posar-li no un punt final, però sí com un punt i coma, cosa com per l'estil. I crec que el fet de que Estrany Riu arribi d'aquesta manera diferent, enfrontat no, però encarat amb Carla Simón, fa que hi hagi coses que potser te poden ballar un poc en més. A lo millor, o no.
No, és un bon anàlisi. És
una pel·lícula que realment tracta coses d'una manera molt, molt íntima, molt personal, molt que se nota que hi ha una mirada molt concreta, que vol transmetre qualque cosa, que vol xerrar de qualque cosa important. Per qui la fa, per tot l'equip que la fa, que se veu bastant cohesionat, i per aquells que la rebran i realment la disfrutaran. Però sí que trob que potser això és qualque cosa que...
També hi ha una cosa que jo crec que és molt símptoma del cine que es fa avui en dia, que és el fet que s'hagi tardat 7 anys en fer-la. I com això fa que algunes coses semblen ja pràcticament... O sigui, surt una pel·li que ja sembla anacrònica des de que l'estàs veient, una pel·li que acaba de sortir. Llavors hi ha com tota una cosa que que dius, hòstia, és que les pel·lis tarden massa en fer-se, o sigui,
tarden massa en fer-se, sí. I massa poc en recordar-les, perquè una pel·li de l'any passat ja quasi no la recordem.
O sigui, jo, per dir una frase que jo crec que hauria de ser sempre així, de l'Agnès Varda, que tu has de fer... La pel·lícula s'ha gravat 3 setmanes després d'obtenir la idea. Jo crec que, vull dir, òbviament és molt... molt o sigui... Sí, no tothom és Agnès Varda, òbviament, però és que és no, o sigui, sí, la veritat és que la gent hauria de fer pel·lícules més fàcils.
Sí, més fàcils. En el sentit de que, clar, 7 anys, tu has canviat molt en 7 anys, i no ets el mateix que quan vas tenir la idea que quan acabes de postproduir-la, no?
En aquest sentit, es nota que és una pel·li molt com volgudament dispersa, o sigui, tampoc s'amaga en aquest sentit, però
sí,
arriba un moment on acabes dubtant de si aquestes dispersions realment...
Bueno, és que això de lo dels 7 anys també li va passar a Balearic, per exemple.
Sí.
I, però el guai que li van preguntar, bueno, que ens ho va com explicar molt bé, era com que ell, clar, quan tu vas defensant el teu projecte, ja defenses coses que realment ja no hi creus. Mm. I va seguint allà i ho has d'anar actualitzant. I que ell va haver-hi un punt que estava bastant més bloquejat, i va ser gràcies al Julián Jenison i a la Lorena Iglesias, que van ajudar amb el guió, i el tio va aconseguir com actualitzar-se i posar-se... cap endavant, perquè vull dir, hi ha moltes coses de Balearic que crec que, no sé, jo per exemple hi ha una escena a Balearic que és cirat, saps? Vull dir, d'alguna manera, i és com...
Totalment.
Hi ha una actualització, com trobo que està molt més al dia, saps? Que sí. Molts altres projectes que potser s'han defensat durant molts anys.
Bé, podeu passar a la següent?
Sí, sí, anem més picant.
No, estem perfecte de temps.
Ah, vale, ok. Doncs la següent és La fúria de Gemma Blasco.
No m'has de patucar.
No, Àlex.
Necessito que siguis concret, sisplau. No m'has de patucar? Qui va ser?
No ho sé. Com que no te'n recordes, tia? No te'n recordes de qui va ser?
No recordo res, vale.
És que per què no m'ho
vas dir llavors? Bueno, quina intensitat de tràiler. M'he ficat nerviós ja.
Sí.
La fúria és basada en una història real de la seva directora. Va sortir als Gaudí, va guanyar un Gaudí a... Ara ja me'n recordo, és igual. Parlem.
Direm a Direcció Novell per dir alguna cosa.
Sí, a Direcció Novell.
Va guanyar a Direcció Novell, ja, vale. Doncs... Bé, La fúria és una pel·lícula, com haureu escoltat el tràiler, perquè a més la part aquesta és bastant, com ha dit, intensa. O sigui, és una pel·lícula molt intensa, perquè bàsicament la pel·lícula ja comença... És la història de dos germans, i la germana, just quan comença la pel·lícula, pateix una violació. Llavors, a partir d'aquí, és doncs, la representació de tot el dolor que això comporta, veure com es canalitza una mica el dolor, i tot això es sila d'alguna manera amb la llegenda de, bueno, amb la llegenda, amb el conte de, amb la novel·la de Medea, amb l'obra teatral de Medea.
És veritat, ho va dir també.
Sí, no. O sigui, i tota la idea aquesta de com Medea va matar els seus fills, i parlar de la ràbia, de la fúria, i de com canalitza tot això. O sigui, és realment una pel·lícula, jo crec,
una pel·li molt pel paper protagonista de l'Àngela Cervantes,
sí,
no? Perquè
sí,
és molt ella i bueno, no l'he vista jo, perdoneu que estic parlant sense dit, però bueno,
és
una pel·li aquesta que està feta molt per l'actriu.
Sí, sí, o sigui, és una actuació molt carregada d'emoció, molt física.
Molt teatral, no? També.
Sí, molt teatral, realment. És que també, ojo, només per dir-ho, però surt Ana Torrent, això em va fer molta il·lusió, hi ha com un cameo d'Ana Torrent, que fa la directora de teatre, és la directora de Medea, i és molt guai. Però sí que és realment, jo la veritat, la vaig veure ahir.
La tens super recent.
Sí, sí. Vale. I és una pel·lícula que no saps molt bé com et deixa, perquè parla d'un dolor molt, molt fort, i llavors...
No et va acabar d'agradar?
O sigui, el que passa és que s'han fet moltes pel·lícules, no, al final sobretot aquest tipus de temes tan, tan forts,
que són
com molt difícils de tractar realment,
sí.
Llavors és la decisió de cada cineasta de com tractar aquest tema. En el cas de La fúria és bastant fort, que bàsicament és una escena completament fosca, no es veu res, i el que escoltes són els sorolls, que és realment desagradable, o sigui...
Ah, vale.
Llavors és com, des d'on ho tracta, sí que passa que hi ha molts personatges que són, jo crec, massa clichés. Per exemple, l'Àlex Moner, que és el que fa de germà de l'Àngela Cervantes, és com el típic home que s'enfada molt, que vol matar la persona, no sé, saps? O sigui, vull dir,
sí, sí.
Com... Sí que, i això vaig pensar, que té molt la cosa aquesta de el missatge, que és un missatge òbviament important, però que potser és una cosa... No sé, vull dir, no sé què opineu vosaltres del fet del missatge. O sigui,
l'heu vist a la fúria?
En el sentit, o sigui, sobretot en el missatge, en el sentit de bueno, fins a quin punt, no, el missatge pot justificar tota la pel·lícula. Jo, és una pel·lícula que, no és gens directa, eh? O sigui, vull dir, et deixa amb coses molt...
Entenc el que vols dir, que és una pel·lícula que el missatge és el que és, però potser no va més, molt més enllà d'això, no?
No ho sé.
No sé, no l'he vist, però crec que volia dir això, l'Òscar, no sé si...
A veure, és un terreny perillós, clarament,
sí, però són els temes que s'han
de parlar. Però sí que, però jo crec que és també una cosa de l'espectador del segle XXI, del d'ara, és a dir, bueno, molts crítics ho diuen, com que hi ha moltes vegades ens fixem més amb el tema que no tant amb la posada en escena, etc, i això pesa molt més. Vull dir, un altre exemple, que no és novella, però era amb Los Domingos, de com la gent estava més focalitzada en si la pel·lícula era pro-catòlica o anticatòlica, i no se li ha fet tant de cas, yeah, saps? A l'hora de la posada en escena, que després sí, que potser guanya el Goya, segurament guanyi, però...
Jo espero que guanyi.
Sí, no, jo també espero. Sí, sí. Si ens anem de la secció novells, sí. Però sí, no, és un tema realment perillós, però... jo crec que tot cineasta d'alguna manera sap que quan... És que de fet és, vull dir, és molt perillós, a més pel fet com de que quan tu fas una pel·lícula amb temes tan forts, ja, és que jo crec que és molt fàcil anar
bueno,
pel
és,
tema.
És el famós text de Rivet de l'Abjección amb el Traveling de Capo, que, o sigui, bàsicament és com es representa les coses més abjectes que la humanitat pot cometre, i en aquest cas la representació sí que no es recrea gens, no t'ensenya absolutament res d'això, ho escoltes, que repeteixo, és super desagradable aquella escena, però sí que es nota que al final la intenció de Gemma Blasco és parlar de com canalitzar aquesta fúria, de cap a on va aquesta fúria dirigida, que ho fa amb el símil, amb Medea. És una pel·li molt interessant i molt recomanable.
Molt bé. La fúria, de Gemma Blasco, nominada en direcció novell, als Goya de la setmana que ve. Què més tenim?
Doncs la següent pel·lícula és Molt lluny, de Gerard Oms.
Jo acabo d'arribar, no conec a ningú.
He vingut a provar.
Aleshores no he vingut a provar res, has vingut a sobreviure.
Fem una birra?
No, tinc pressa.
Cortas cebollas como el puto culo. Puedo cortarlas yo muchísimo mejor, que lo sepas.
¡Yusu, fuerte! ¡Oh!
Bé, Molt lluny, de Gerard Oms. Jo la vaig anar a veure, em va agradar molt, la veritat. Crec que és un tema que ja s'ha fet, però està fet molt, no sé, molt natural, i treballa molt. El Gerard Oms era el coach del Mario Casas, pot ser, i ara s'ha passat a fer la seva primera peli. I res, també jo tinc un amor als Estats Units, als Països Baixos, i retrata molt bé la gent dels Països Baixos, també la seva fredor. Al principi són freds i després són càlids, aquest català castellà que no vol fer una birra amb ell perquè està amb els seus col·legues i no vol més problemes, saps? No sé, el David Verdaguer també té un paper bastant divertit, bueno, en su salsa. No sé què en penseu de Molt lluny.
A mi m'ha encantat Molt lluny, m'agrada molt, i realment estic molt d'acord amb tu. Crec que és una pel·lícula que flueix en si tota sola, i a més de manera molt conscient, molt natural, molt fàcil. Mario Casas està espectacular,
sí, sí.
Tipo, està espectacular, i fa un tipus de personatge que ja a nivell personal a jo m'ha funcionat moltíssim,
sí.
Aquesta, així com se mou, així com mira, jo crec que ha trobat aquí com qualque cosa molt especial, qualque cosa molt forta, i Gerard Toms, sí que aquesta és la seva primera pel·lícula, no? És la seva òpera prima.
Crec que sí.
Boníssim.
I també està basada en una història personal seva, no? Crec, del seu sortir de l'armari. Jo al principi de la pel·lícula no sabia de què anava, i em vaig trobar amb el hooligan de l'Espanyol, de Mario Casas, cada cop li agraden els tios, i hòstia, està molt bé el canvi. De veritat que em va sobtar molt, en plan bé, hòstia, no m'ho esperava.
I aquelles primeres escenes que estaven tots... Jo també l'he començat a veure, no tenia ni idea de què anava a ser pel·li. Vull dir, l'estava començant i la meva primera pregunta ha estat de què va això, perquè m'he trobat de sobte a tots els pericos cridant i dic, a bon estem, per què posa Utrec? Però se fa fàcil. Sí. És una pel·lícula que se fa fàcil, se fa orgànica i se passa amb un arròs.
Algú més l'ha vist a la taula? Òscar?
Sí, només a mi el que em sembla millor de la pel·lícula és té com totes les pel·lícules d'aquesta categoria, menys Balearic, tot el tema aquest de problemes socials, però o sigui... De tot això d'interseccionalitat, raça, sexualitat, tot això. I per mi una de les millors coses de la pel·lícula és com o sigui, com tot flueix d'una manera tan fàcil. Vull dir, hi ha un personatge marroquí que també és immigrant, com el Mario Casas, que llavors, clar, és com la diferència entre una persona que no té papers i la que té. Llavors, està com molt ben hilat tot el tema de la seva bisexualitat, com... Tot, o sigui, vull dir, jo crec que... realment està molt ben lligat, que és una cosa que realment mirant el cine que es fa actualment moltes vegades costa molt, perquè es noten que hi ha certs temes que són molt recurrents, que estan perquè han d'estar, i aquí sí que es noten molt molt naturals, i jo és el que més vaig agrair d'aquesta pel·lícula.
Sí, no, jo no tinc res més a dir. Molt bé. Em va agradar. Passem a la següent, que Sorda. És quina?
Sorda, de Eva Libertad.
¿Pero sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda. Pero me has elegido a mí, y yo soy oyente.
Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire.
Bé, Sorda, Eva Libertad, va ser, crec que, la cloenda del DA, pot ser, aquest any?
No sé si cloenda, però...
Bueno, sí, estava allà una edició especial, jo la vaig veure a l'Aribau, a la sala de gegants.
Sí,
estava allà.
Era l'estrena, jo crec, aquell dia.
Bueno, a mi no em va acabar, d'agradar. Perquè la vaig trobar molt previsible, ho sento, no sé, ja sé que el tema és també un tema molt delicat i d'un col·lectiu minoritari, però bueno, no sé, el missatge a mi no, em va avorrir, al final... Bueno, no vull explicar com acaba, però hi ha un moment que és bastant important de la pel·li que ja sabeu que bueno, ho podem dir o no?
Sí, es pot dir.
Va, es pot dir. Pues que el decideixen pues, treure el so de tota la pel·li, en plan, mira com se sent la noia. Que... I jo dic, i vaig dir, hòstia, això és una mica... O sigui, jo m'ho esperava. No em vull tirar el rotllo, però jo m'ho esperava des de principi. En plan, ara ens ficaran perquè empatitzem amb la protagonista. Bueno, en fi, què us va semblar Sorda?
A mi m'encanta, honestament, vale, Sorda. A mi sembla una pel·li com molt emocionant, com i que tipo risc de posar-me aquí com formalista, no? Però tipo, em sembla una pel·li com bastant prodigiosa en certs com aspectes, perquè és com una pel·li que al final treballa molt com sobre la qüestió aquesta de la pròpia com de la mirada, no? De com ens aproximem com a una persona com amb aquesta condició, no?
Sí, sí.
Llavors, és una pel·lícula que, clar, bueno, juga a això, no? I és com quan hi ha aquesta ruptura, per molt esperable que sigui o no, o sigui, és que hi ha com una manera com de... O sigui, bueno, de fet, alguna vegada ho he parlat amb l'Oscar, que hi ha com de sobte un canvi a la manera de filmar i com a l'hora de... de com la pròpia manera en la que mirem com la imatge canvia.
Ja.
I és com... Vale. També em sembla que té com... No sé, és una pel·li, em sembla molt bonica com tota la sensibilitat que té, com es situa la càmera respecte a la protagonista, com la mira, com viu amb ella. A mi em sembla una pel·li com que funciona a tots els nivells. A mi m'encanta.
Jo estic bastant d'acord, també. Sí que és veritat que la primera vegada que la vaig veure... que de fet quan vam sortir jo et vaig comentar això de la segona part com, bueno, aquesta última part com em sobtava molt, perquè sí que hi havia com el risc de ser llegida com una forma com d'empatia que realment no em feia falta, sinó ja la vivia ja la primera part, no? Tot i això, sí, això, aquesta manera com d'aquest canvi formal, jo com és, el vaig agrair molt. I però també és una pel·lícula molt intensa, vull dir, jo me'n recordo l'escena on ella està parint, tenint el bebè, i que realment, bueno, jo crec que és de les millors escenes que he vist, és com d'això de l'acte de parir. I no sé, sí, també jo crec que podria caure en el risc com de bueno, que també està guai, però té com un punt, no, de fet vaig a repensar-me el que vaig a dir, perquè realment el que jo li agraïa molt de la pel·lícula és que no era una pel·lícula com didàctica de mira aquesta comunitat i aquesta condició com estan socialment, saps? Hi havia com un punt com de Si tu no saps realment que la gent amb aquesta condició com s'adapta a la societat, t'ho ensenya, però no t'ho està com dictant, saps? Com, no hi havia com aquesta manera com didàctica, i crec que això em va agradar moltíssim, perquè no ho feia alguna cosa exclusiva, sinó amb la seva posada en escena, la seva forma, era una cosa com que entrava molt bé i no es veia gent, es veia tot molt orgànic.
De fet, una de les escenes que més van comentar quan vam sortir de la pel·lícula va ser una escena que era com simplement el protagonista conduint.
Sí, i era llarga l'escena.
Era llarga.
Al final de la pel·li?
Sí, al final, sí, al final de la pel·lícula, que crec que ja se'n va,
sí.
I se'n va amb el cotxe, però, i com dura l'escena, i és com, ostres, què fa això aquí? Però molt ben aconseguit. A mi, crec, no sé si podria guanyar. Mira què et dic, ara ho estava pensant, però depenent, no ho sé.
Bé, Sorda, Eva Libertat. Llavors tenim aquestes 5 pel·lis. És Baleàric, Sorda, Molt lluny, La fúria i Estrany riu. Mulleu-vos una mica. Quina creieu que guanyarà la categoria de direcció novell als Goya?
Doncs jo crec que Sorda.
Sorda?
No? Jo potser Fúria, potser Fúria, també guanya.
La Fúria.
Perquè Fúria crec que agraden molt també els acadèmics, crec.
Jo vaig a Baleàric.
Yeah. Vale, sí, jo no sé qui no guanyarà, però espero que guanyi Baleàric.
Vale, pues
Baleàric. Sí, esperem que guanyi Baleàric.
Esperem que guanyi Baleàric, sí. Per la més rareta, no? La més ja... Vale. Mm-hmm.
Sí.
Cinema del futur.
Cinema del futur. Cinema del futur, Baleàric.
Passem a la següent secció. Bé, no volia ficar aquesta cançó perquè, bueno, no l'esteu escoltant pels auriculars, però és bastant rara. Bueno. És molt simple, és igual. M'he equivocat, és que n'has d'un tècnic aquí. Fem open call Radio Mandra per buscar tècnics que m'ajudin amb la producció del programa, perquè això és impossible, portar el programa i ficar la música i tots els volums. Bueno, de què parlarem ara? De quin tema de no d'actualitat voleu? Bueno, també és d'actualitat, perdó, però...
Bueno, és d'extrema actualitat, creiem.
És més actual, molt més actual que les pel·lis que hem parlat dels Goya.
I extremadament pertinents, sospit.
Ahir no hi ha pel·lícules fetes en 16 mil·límetres.
Ni una.
Aviso.
Ni una.
Vale. Qui vol... Bueno, Òscar o mateix, o Núria, qui vulgui presentar el tema.
Bé, vaig dir-te de pas.
Som-hi, va.
Vaig dir-te de pas, que si no xerren molt. No, clar, nosaltres volem... El següent tema, com ha dit antes n'Òscar, és cinema i seia. Què passa?
Cinema i...
IA. Intel·ligència artificial. Sí, IA. I què passa? Que fa un parell de dies, no molt, va sortir per Twitter i va ser extremadament funat per Twitter... Va ser funat,
Òscar.
Sí, Tomàs Infunat. És incancel·lable, però va ser funat. I és que Jia Zhangke, director de The World, de...
Massa de les muntanyes, bueno, serà per
començar. Ho començat.
Segurament un dels 5 millors directors vius que hi ha a l'actualitat.
Uau,
sens
dubte. Uau.
I de Jia Zhangke publica a Twitter una pel·lícula d'uns 5 minuts 6 feta completament amb intel·ligència artificial. Mm-hmm. Què passa? Hi han reaccions molt enfrontades. Mm-hmm. Nosaltres volem xerrar de quin és el nostre punt de vista davant de SUS, no només de Jia Zhangke, sinó en general, de SIA per la producció cinematogràfica.
Posem un tall de la pel·li aquesta que està publicada a Twitter,
sí.
No?
Vale. Sí.
S'ha de dir més llocs, però a Twitter està. A X.
你是谁？我喝口水的功夫怎么就换人了？我是 AI 版的你。什么？
我还说我给你拍完算了，你跳完这一节心率还不得蹭蹭往上飙啊？
别乱说。
Bueno, com que no entenem el... Com que no entenem el xinès, la tallem aquí. Vale, l'heu vist? Jo no l'he vista, però... Bueno, fa... Això era IA? Eren tot fet per ordinador? Estic flipant.
És que és una nova IA que és... Bueno, és que... Vull dir, per posar una mica de context, sense ser jo en absolut un expert en com funciona, o sigui, la tecnologia a la Xina i tot això, però sí que és veritat que hi ha tot una manera de veure la intel·ligència artificial que és molt més avançada que aquí, molt positiva. O sigui, l'altre dia vaig escoltar un podcast sobre Xina i em va fer molta gràcia una cosa que va dir la senyora, que deia que tu vas a un poble xinès i és normal trobar-te un robot. O sigui, em va fer com gràcia la idea de perquè en el cine de Jason Kay hi ha robots. Llavors, bueno, llavors en qualsevol cas, Jason Kay és un director que sempre ha treballat molt la idea del canvi a través de la tecnologia i llavors és extremadament pertinent que faci pel·lícules sobre la IA. I ara la gent se li ha tirat a sobre per aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula de 5 minuts, que bàsicament és Jason Kay fet a mia, dirigint a un Jason Kay fet a mia, i llavors va recorrent a alguna de les seves pel·lícules més importants, com Still Life, o si Naturaleza Muerta o altres. Llavors, o sigui, és una altra manera. De fet, l'última pel·lícula que ha fet, que és A la Deriva, és una mica la mateixa pel·lícula, però en comptes de ser Gies en què és del Tao, que és la seva actriu de sempre, que apareix la seva dona i que és una actriu increïble, doncs aquí és com pràcticament Gies en què fet a mia interpretant a Zao Tao. És bastant... O sigui, pels com han dit abans el del Café para Cafeteros, pels que són cafeteros de Gies en què, això és l'hòstia.
Vale, i ja sí, i ja no, estem en aquest debat. Bueno, el del cinema, estem parlant.
A veure, jo crec que... A veure... No sé si vols començar tu, Guillem.
No, comença tu, va.
A veure, no, a mi quan ho vaig veure em va sorprendre molt, però primer de tot em va sorprendre que... Perquè vaig llegir un tuit també d'algú que deia... no ens hauria de sorprendre que Jason que hagi fet una pel·lícula IA, sinó que no l'havia fet abans, saps?
De fet, com, ja l'havia fet.
Clar, és que segurament ja l'havia fet i...
Ah, uau.
No sé, vaig llegir que Caught by the Tide segurament hi havia alguna part que tenia IA.
Sí.
I, bueno, no sé, jo amb el boom aquest que va tenir, quan el vaig veure després... Sí que la pel·lícula notava que tenia una mena com de... Com, crec que ell és un dels únics autors que realment accepta com aquest destí de la IA, i sí que trobo que vislumbra una mica com aquesta part mínimament negativa de quan recrea les seves pel·lícules i el gest en què diu ostres, però jo no pareixia les meves pel·lícules, què m'estàs creant, saps? Però sí que hi ha un punt com d'acceptació que, clar, és debatible si aquesta acceptació la fa de la millor manera possible o no? I si feia falta com fer un vídeo, un curt d'IA per parlar d'aquesta idea, saps? Però realment, no sé, a mi no... Tampoc és que em molestés en excés. Trobo que, no sé, els dies en què pot fer una mica el que vulgui i... No sé, crec que realment si ens volem qüestionar el futur del cine amb la IA l'hem d'alguna manera utilitzar i anar experimentant, i crec que Jason Kay és el que ha fet, i a més és un discurs molt metanarratiu, etc. I és molt curiós que amb la seva IA no aparegui Zao Tao tampoc, vull dir, molta gent ho ha dit, de potser Jason Kay també ens dona la reflexió de com Zao Tao mai podrà aparèixer a la IA perquè és única. Jo crec que és maco.
Uau, aquesta última frase és bona, eh?
No, a veure, jo sé que grans tres estem tots una mica a favor, no?
Bueno, que passa, no? Que, vale. Sí.
Llavors, jo vinc a fer una mica d'advocat del diable, bueno, del diable, vinc a fer advocat de l'Àngel.
De l'ésser humà.
Llavors, vale, sí, o sigui, completament d'acord amb tot el que has dit, Uc, i tipo, estem tots d'acord en que és un experiment molt interessant, no?, aquest que veiem aquí. Però, clar, la cosa és que vale, hòstia, a mi m'agrada, vale, la pel·lícula. Aquesta em va agradar. Però cal preguntar-se... Vale, ja estem d'acord en que no és cinema. És una altra cosa.
Bueno.
No,
no vull dir. En sentit de...
I l'animació bueno, és cinema o què?
No, en el sentit de potser és post-cinema, o cinema del futur.
Veure, però,
potser
per cinema del futur. Però per
què?
Però per què?
O vull dir, en un sentit com... Bueno, sí, o sigui, em refereixo a un sentit com purista i essencialista del cinema. No és cine, vale. No, no, això estem d'acord.
No. Bueno, no, 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 però segons, en plan, ell potser El viaje de Chihiro tampoc seria cine, saps?
Bueno, també segurament quan hi havia el cinema mut va sonar, va començar el sonor i pensaven que tampoc dient, no, això no és cine, perquè sí, venien del... del...
Acaba el teu punt, Guillem, i després decidim.
Sí, vale, sí, deixo, sí, deixo,
si pots seguir xerrant
si
o no.
Si fóssim a parlar de cinema d'animació,
sí, no. Sí, sí, no, no, no.
Clar, la cosa és, vale, això és una pel·lícula feta per Jason Ke, però no se sent en cap manera com una pel·lícula de les que ha fet, de les altres pel·lícules que ha fet Jason Ke, no? Per molt que hi hagi plans com literalment calcats, perquè literalment juga això en aquesta pel·lícula com de calcar plans i com recrear-los, però tipus, no se sent com una pel·lícula de Jason Ke, és una altra cosa, per, o sigui, per, ja per el fet que ha canviat el dispositiu i és com, evidentment, però... clar, és com fins a quin punt, o sigui, que estem disposats a sacrificar per seguir jugant amb la IA d'aquesta manera. Tipo, ja saben que ha de començar com a fer pel·lícules que no són pel·lícules de ja saben què?
No, 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 no. O sigui, a veure, primer a mi em sembla una pel·lícula completament a la onda de les altres pel·lícules de ja saben què. O sigui, Jason Ke, que de fet ha sortit en diverses pel·lícules de Jason Ke i sempre fent com algun paper bastant divertit, com, com en aquest cas que fa Jason Ke, de Jason Ke. O sigui, sí que és innegable la qüestió de que la IA és com has dit tu, un dispositiu diferent. O sigui, no sé si és cine o no, però clarament és un dispositiu diferent. Ja no, ja, o sigui, on la imatge es crea per si sola. Ja això és una cosa completament diferent. Llavors, si Jason Ke, el seu cine va de com la gent té dificultats per adaptar-se als canvis socials i tecnològics de la Xina durant el segle XXI, és completament pertinent que ara parli de la intel·ligència artificial des de la intel·ligència artificial. I, o sigui, vull dir que la intel·ligència artificial té molts usos en el cine, això és evident, i ara ho parlarem perquè no només és fer cine, també és restaurar cine, i bueno, aquí sí que obrirem un meló important.
Entonces, de tirar cap aquí, jo crec que si estem xerrant, en plan, mos podríem deslligar durant 2 segons de Jason Ke, que crec sí, que com mos fa d'un poc ses banderes d'aquestes sí, que vais. Ostres, xerrar de ser ja en el cine, vull dir, jo, per això és molt fàcil xerrar de IA o d'entendre mos si xerrem d'una cosa purament estètica, tal, estètica de ser IA, no sé què, però si me n'anam a el que estaves dient tu, Guillem, una cosa molt més purista, una cosa molt més de ses essències, no? Amb Nuc ho estàvem ara comentant en paper. Que realment el que mos posa en dubte, el que mos posa en crisi és el concepte d'autor, que és una cosa que ja ve de més enrere, que poden existir un concepte d'autor, poden no existir un concepte d'autor, no xerrava de l'idea de tenir un control del món de l'univers, d'allò que s'està generant. I jo penso, bàsicament, amb aquí estem jutjant quan xerram d'aquesta pel·lícula, suposada pel·lícula d'IA, de Jason Ke, però no de Jason Ke. Vull dir, jo crec que m'ho hem d'anar un poc més per aquí i no intentar tant encapsular la IA com entre dintre d'un cinema tradicional o de lo que entenem nosaltres per cinema. Vull dir, tu, Òscar, m'ho dius constantment, no xerram de cinema, xerram d'audiovisuals, o cinema s'ha quedat un poc... No?
Una, com una mica des... enrere, una mica un poc enrere.
De... No necessàriament enrere, però
desdibuixat.
Sí, sobretot desdibuixat. I crec que això ve també un poc, no només en crisis d'autor, sinó crisis d'enteniment de les essències de les seves bases.
Mm-hmm, totalment, totalment. Ja no és tan fàcil descriure què és el cine com era el 1901. O sigui, això... ja era tan fàcil perquè només era el cine que era un lloc.
Claro. I això és una evidència dir-ho, perquè tots ho sabem i tots en sí, som conscients, però si el que fa és posar-ho com a, en el plat, uh-huh, i tu t'ho has de menjar perquè si no t'aixeques de la taula i si t'ho deixes te queda per berenar el dia següent.
Exacte.
Llavors, per jo és això, vull dir, hem de xerrar de seguir ja com una cosa que tindrem, que tenim, que acceptam, uh-huh, t'agradi més, t'agradi menys.
Sí, sí, sí.
I Jason Ke, jo crec que ho fa d'una manera...
I podríem parlar de tants casos que no...
I podríem xerrar de tants casos com, per exemple, i me donaré la llibertat de fer-ho.
Som,
tots som... tots els que estem en aquesta taula sabem de qui xerraré i serà de Radu Jude.
Clar, evidentment.
Radu Jude. També va estar Sitges, la seva última pel·lícula nostra anterior, Dràcula, bon, en ple ahir de manera molt conscient, de manera molt, diré, responsable i tot, i molt coherent. És molt coherent amb el seu ús de la IA, la fa evident, la fa menys evident, la fa exageradament evident, i mos, per jo mos diu de qualque manera que basta ja de tenir-hi tanta por, de tenir-hi tanta reticència, que està aquí, que ho farem, i que haurem de trobar la manera de que això sigui una manera viable de construir altres coses. No, com, no, evidentment, en cap moment com a una substitució, però com un petit afegit.
Perdó, quan diem que la IA ha fet aquesta pel·lícula, vol dir que ha estat tota feta per la IA? El guió, la imatge, el so... No, ho sabeu?
No, o sigui, realment no... O sigui, quan nosaltres parlem positivament de l'ús de la IA en el cine, o sigui, mai pensem... Bueno, jo que sé, potser sí, o sigui, hi ha tantes possibilitats, però normalment pensem en cineastes, videoartistes, com li vulgueu dir, o el que siguin, o AI artists, en plan, que el que fan al final és donar prompts a una intel·ligència artificial i llavors la intel·ligència artificial et genera una imatge.
Sí.
Llavors, o sigui, és... No, o sigui, tu pots gravar una pel·lícula amb persones reals demanant-li al ChatGPT que et faci el guió, no?
Sí, sí.
De fet, Dràcula de Radu Jude juga una mica sí. Això, en el sentit en què hi ha tot el rato una persona parlant amb una intel·ligència artificial, que no sé si serà la realitat, però ella està dient constantment que la pel·lícula que estan veient és la pel·lícula que li està demanant a la intel·ligència artificial que faci. Llavors, hi ha tantes utilitats. De fet, no sé si voldríeu o parlar del tema, de l'altre tema de la intel·ligència artificial.
Sí. A mi em sembla molt bé. Ja, potser podem, sí.
Vols introduir-ho tu?
Vinga, va, endavant. D'acord. Bueno, si vols començar tu, perquè jo no sé del tot les dates, llavors volia començar amb una data.
Bueno, amb la data.
Què va ser, el desembre, no?, de l'any passat?
No, de fet va ser fa... O sigui, la primera notícia que d'això va sortir, diria, al setembre.
Al setembre,
sí. I ara fa molts pocs dies ha sortit un article a The New Yorker, escrit per Michael Shulman, que es diu Deepfaking Orson Welles' Mangled Masterpiece, que es refereix a la restauració amb intel·ligència artificial de la pel·lícula El Cuarto Mandamiento, de Magnificent Ambersons, i llavors s'està intentant fer, bueno, bàsicament aquesta pel·lícula. Va sortir el 1942 després de fer Ciudadano Kane, va ser massacrada pels productors, ja com una història també d'Orson Welles, es va desentendre, se'n van a Brasil i quan va tornar no es va entrar de res. Tot això ho explica molt bé, és un article molt recomanable realment.
Sí, sí.
Llavors, en qualsevol cas, Orson Welles diu que és la seva millor pel·lícula, però els productors li van treure els 43 minuts de metratge i van obligar que hi hagués un final feliç que no hi havia d'haver. Llavors, sí. Ara hi ha una persona que es diu Edward Sachi, que és un multimilionari procedent de la realesa britànico-índia.
Sachi.
Sí, vale. O sigui, vull dir, és un multimilionari que segur que si veiem els seus valors morals no ens agradaran massa. Tot i que he dit abans que era com l'ovella negra de la família perquè li agradava Obama, però bueno, en qualsevol cas, és un megacinèfil que li agrada molt Tarkovsky i llavors el seu somni com a mega multimilionari cinèfil és restaurar amb intel·ligència artificial El Cuarto Mandamiento.
Però clar, restaurar realment, restaurar a partir realment del guió, perquè les escenes filmades que es van fer d'aquesta part que està perduda realment van ser cremades o van ser totalment eliminades i no es troben, i alhora ell està intentant fer una restauració que, clar, podem parlar de quina paraula utilitzar, perquè restauració d'una pel·lícula que realment no existeix amb què la converteix. Però, i a més està posant en contacte, treballa amb Brian Rose, que és una persona que es dedica a fer, s'ha dedicat durant 5 anys a recrear d'alguna manera el guió en dibuix i dels storyboards, etc., les escenes que han faltat. Llavors, a partir d'allà, doncs els dos intentaran o portar-ho a terme, i fins i tot, bueno, no tenen ni els drets de les imatges.
Això és molt guai.
Que és bastant totxo, que no sabem ni si tan sols es publicarà, i no hi haurà cap mena com de benefici econòmic, que també és una cosa com bastant interessant. I no sé, és un tema realment que a primera vista recordo per les xarxes i això que va ser un tema que ho rebutjàvem bastant, però en general sí que estava com una mica com d'acceptació de d'alguna manera fer crear una pel·lícula que realment no va existir mai, però també és un tema, no? Perquè també és molt maco les pel·lícules que no han existit. Vull dir, és com un fanservice al cap i a la fi, no? Perquè com... Bueno, molts teòrics ho diuen
no,
sempre com...
Kubrick, no?
Sí, és a dir, per exemple, però això és un tema com de la restauració, jo crec, de com quan un quadre pues, és potser és apunyalat entremig, saps? Un Van Gogh és destrossat, l'obra d'art ja té una història per si mateixa, saps? I potser s'ha de quedar així. Perquè ara mateix, ara jo si ho era un Van Gogh que... Si vull destrossar un Van Gogh, la puc buscar per internet, la foto, ¿vale? Però el quadre ha tingut una història, igual que la pel·lícula d'Orson Welles també té una història. Què passa? Que també és supermaco el gest de restaurar una pel·lícula que no ha existit, perquè Orson Welles, realment, clar, què pensaria Orson Welles? Això és un altre tema. Però... no sé.
O sigui, perdó perquè ara donaré com una dada molt mal donada, perquè bàsicament citaré una pel·lícula que no recordo el seu nom, però bàsicament volia parlar molt ràpidament d'una pel·lícula que és una restauració d'una pel·lícula de Raúl Ruiz, que bàsicament és una pel·lícula que no, completament perduda. Llavors va agafar un cineasta experimental nord-americà i va intentar invocar la pel·lícula. És una, com una bogeria de pensar, però realment, perdó per aquesta tan mala cita, no us puc dir quina pel·lícula és, però realment volia invocar la pel·lícula. Llavors el que fa és grava a la gent que va gravar Raúl Ruiz i li pregunta de què vas parlar, llavors ells parlen, no sé què, llavors la idea és com que ressorgeixi la pel·lícula. No és la pel·lícula de Raúl Ruiz, no és la pel·lícula d'Orson Welles la que volen fer a mia, però és un experiment que... Jo veure tanta gent negacionista amb el tema de estan matant Orson Welles, no sé què, o sigui, ningú pensarà, ningú en el seu judici, ni tan sols el Edward Sachi, pensarà que és la pel·lícula d'Orson Welles, o sigui, això seria una bogeria pensar això. Però és un dels experiments més estimulants que he escoltat a la meva vida, o sigui, una pel·lícula que no existeix la volen tornar a fer, i a més està tot extremadament ben documentat. Tot extremadament ben documentat.
Ah, sí. Crec que aquest estava dient que s'acostés al micro una mica.
Sí.
Sí, no passa res. És que en aquesta ràdio ens falta encara pressupost per comprar auriculars per tothom i de moment pues, en tenim dos i estem fent servir dos i els que no s'escolten, clar, és com... Bueno, és clar. Igual. És que no està bé, se sent perfectament.
Perfecte.
Eh? Bé, jo és que no tinc massa a dir perquè... no ho sé, és un tema que m'interessa no massa.
Jo si voleu,
aneu, més aviat poc.
Bueno, és que tot el tema de la I a mi no l'he fet servir quasi mai i, bueno, potser sí que ens pot ajudar amb alguna cosa del cine, però no crec que tingui ànima, no? Llavors, no ho sé. Bueno, no.
És que clar, si ens posem teològics...
Bueno, sí, potser amb el temps... Jo ho faig servir per la programació informàtica, a vegades sí que funciona amb segons quines coses molt, molt de màquina, però per crear una obra artística, no ho sé. Hauria de mirar, encara no he vist la pel·li aquesta, que m'heu passat, però... No ho sé, no ho sé què més voleu,
sí,
de
jo,
què més
jo,
voleu parlar.
O sigui, només per aquest tema, sí. Que sí que anem malament de temps, però m'agradaria com...
No.
O sigui, m'agradaria que hi hagi... O sigui, vull dir, tal com, és com acaba l'article de Michael Schulman, que em va fer molta gràcia perquè, claro, vull dir, aquesta pel·lícula s'està fent amb actors reals, vale? Vull dir, actors reals hi ha com... que estan... O sigui, vull dir, i sobre ells es posaran les cares i tot això, vull dir,
o sigui,
es pensa molt en l'ètica i llavors hi ha molta gent treballant en aquest projecte i és com un projecte al que se li està donant molt d'esforços, no? Llavors, a mi m'ha fet molt de gràcia al final de l'article perquè explica que el primer dia de rodatge el Sachi aquest va dir, a veure, de les 22 persones que hi ha aquí, quantes persones creieu que l'ètica no és moral? Llavors la gran majoria va aixecar la mà. Llavors el que va procedir a fer Edward Sachi va ser un discurs que hi ha a la pel·lícula, que per sort no està retallat, de El Cuarto Mandamiento, on bàsicament es parla dels automòbils, perquè és una pel·lícula sobre com, del pas del carruatge i els cavalls, entre altres coses, a l'automòbil. Llavors el que va fer Edward Sachi va ser llegir aquest discurs però canviant la paraula automòbil per la paraula intel·ligència artificial. I ara m'agradaria llegir això, que és curtet, però crec que pot quedar bé. Sí.
Llegeixes tu, Núria?
Segur que ho llegiré jo.
Vale.
Todo.
Sí, o sigui, el primer missatge.
Dos meses primer.
Sí.
Vale, venga.
Trec la música, perquè així queda tot, més professional.
Vale, un poc més solemne.
Sí.
No estic segur que en George s'equivoqui sobre la intel·ligència artificial. Amb tota la seva velocitat cap endavant, potser és un pas enrere en la civilització. Potser no afegirà res a la bellesa del món ni a la vida de les ànimes dels homes. No estic segur. Però la intel·ligència artificial ha arribat i gairebé totes les coses externes canviaran per allò que porta amb ella. Canviarà la guerra i canviarà la pau. I crec que les ments dels homes es transformaran de maneres subtils a causa de la intel·ligència artificial. I potser en George té raó. Potser d'aquí a 10 o 20 anys, si podem veure el canvi interior dels homes aleshores, no podré defensar un motor de gasolina. Sinó que hauré d'admetre amb en George que la intel·ligència artificial no s'hauria hagut d'inventar.
Ja està.
Jo crec que...
Molt bé.
Bueno.
Déu-n'hi-do.
I con esto y un bizcocho...
De quin any és això, perdona? Idea.
És del, o sigui, la pel·li és del 42.
Sí.
I llavors s'està fent ara en directe i es tardaran uns 2 anys. Tant de bons arribi, de veritat.
Jo crec que sí que mos arribarà, no? Crec sí. que això se pugui mantenir. Sí, com sigui, aquests últims minuts que mos queden, crec que no, Oscar, mos ha dit una microsecció d'última instància.
Un joc.
Vale.
Un joc per acabar de ben divertits. Bàsicament és un joc que fan a la sotana.
No, és que no se pot dir nom.
És igual, sí que es pot.
O sigui,
Òscar, acosta't al micro. Sí.
Vale. Bàsicament, com deia Godard, el plagio és el mejor de los cumplidos. A partir d'aquí...
El plagio?
El plagio és el mejor de los cumplidos.
Ho deia en castellà.
O sigui, a partir d'aquí... O sigui, Godard a vegades parlava en castellà. Ho deia en castellà... És que no em sortia complidor en català.
Està
bé. Compliment.
Ara ho has dit.
No, compliment.
No, ni de conya.
Sí. Bueno, afalac.
Afalagament, crec.
Vale.
Bueno, no? En qualsevol cas,
no, sí.
Aquest joc va de...
Jo si no ho dius en francès, no continuo el joc,
directe,
eh?
No, sí. Aquest joc va de adivinar la pel·lícula que jo he pensat, vale? Llavors, la gràcia és que jo us aniré donant pistes cada vegada, o sigui, al principi serà molt difícil, tipus, amb la primera pista no heu d'adivinar la pel·lícula, vale?
Vale.
Però llavors cada vegada seran més fàcils i al final segurament en algun moment la podreu adivinar. Llavors, qui l'adivini, o sigui, a cada ronda cadascú diu una pregunta, o sigui, diu una possible pel·lícula i sí, o sigui, jo m'esperaré que contesteu tots i llavors diré si algú l'ha adivinat, vale?
Vale.
I la cosa és anar picadito, en plan, no us ho penseu massa. Sí, al principi sí. No l'adivinareu.
Va.
No teniu molta sort, vale? Tu també jugues, Arnau.
Jo també?
Sí.
Vale, va.
I començo amb tu, eh?
Hòstia.
I anem a deixar en aquest ordre. Vale, va guanyar el gran premi del jurat a Cannes.
Vale.
Pots dir qualsevol pel·lícula.
L'Anora.
Sirat. Sirat, he dit jo.
Passo.
Ah, està, es pot fer.
La pianista?
Ningú l'ha adivinat. El director va tenir 4 parelles en el transcurs de la seva vida i 7 fills. Ara comences tu, Hug.
4 parelles i 7 fills.
7 fills. Seria difícil adivinar-la. Jo amb aquesta pista ja la podries.
Taxi Driver.
Alguna de Woody Allen.
No, tipo, yo creo que el director es Bergman y debería ser una de otoño, pero no sé.
Haneke, no sé, alguna de Haneke.
No. No, o si no conto com a vàlida les respostes com alguna de Haneke o alguna de Woody Allen,
pues que
no, però ningú l'ha adivinat.
Vale.
No diré pistes.
Vale.
Núria, ara comencem amb tu.
Venga, va.
Una Nepo Baby és una de les seves protagonistes.
Una Nepo Baby.
Són de otoño, tio.
Bueno, i jo t'estic dient la meva pel·lícula, no la teva. I quina Nepo Baby has notat d'otoño?
No, clar, no és la Nepo
Baby. És la... És la Nepo Mother.
Protagonista.
No, protagonista. O sigui, pot ser, no cal que sigui la protagonista, però és una de les protagonistes.
Vale.
Me tens cuinadíssima, no en tinc ni idea, Òscar. Bueno, ni idea. No, me la penso jugar,
Guillem, no passa res si fa.
Blue Velvet.
Oh.
Jo també passo palabra.
Som-hi, picadeta, s'està acabant.
Fanny Alexander.
No és correcte. Vale, va, pregunta número 4.
Vale, va.
Ara aquí comences tu?
Sí, comencei.
Vale. Les seves primeres pel·lícules van ser molt censurades.
No tinc ni idea, ara mateix. Diré per pensar ràpid, perquè això ha d'anar picat i no tinc temps per pensar.
Va,
i
ja estic
ràpidament. Hòstia, és que sempre un acudiu Blue Velvet, però m'has dit que no.
Vale, va, super.
Jo també. Passo.
Les seves primeres pel·lícules van ser molt censurades. Filla, Nepo, Gran Premi del Jurat, A Nuestros Amores.
Hòstia.
Bueno. Oh.
Maurice Pialat.
Núria?
Necessito Kudeski.
Vale. Ara no, ningú l'ha dit bé. Vale. Ara, ojo, que aquesta pista és bona.
Vale. Bua.
El títol és la primera part d'un proverbi espanyol.
En la traducció en espanyol o...
Jo t'he donat una pista. A partir bueno, d'aquí...
És... No t'ho podem fer preguntes.
No, és que...
El pròxim programa.
El pròxim programa. És que he improvisat aquestes preguntes. Mm.
Un proverbi espanyol.
Com faltes i a lo loco... No, no és un proverbi espanyol, això. No ho sé, no ho sé.
Puc pensar que jo te la copiaré, crec, aquesta.
Sí?
Sí.
Vale. Más vale maña que fuerza.
El pan pan.
Ah, Marcelino pan y vino, ojo.
Eso, en eso no.
Potser és una de Buñuel, però ho deixaré ella, no m'acostaré.
Vale, va. Estrenada el 1976.
Ah. Ah, llavors sí. No ho sé, no ho sé.
Ves el següent, tipo Òscar, què vol dir
no
això?
No està funcionant aquest joc.
No.
Òscar, 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 a mi m'està funcionant, però ens has de dir, jo crec, que si anem bé o no.
No aneu bé, gens.
Com a Buñuel, no?
Pots dir-nos una nacionalitat?
Buñuel és el que més s'ha provat.
Sí.
Hòstia.
Vinga, va, següent pista. I ara comença la Núria.
Vale, va.
Ho estiguin fent tan bé.
El director, perdó.
Ho estiguin fent tan bé.
Volia com joc.
Està bé, està bé.
El director va morir el 2023.
David Lynch.
No,
David Lynch va morir l'any passat.
Va morir l'any passat.
25.
Hòstia, que malament, tio. Candela, no la saps tu.
Va ser una gran pèrdua, rotllo la mort, rotllo...
Sí,
alo,
va ser sentida. Set fills, hòstia.
Vale.
Jo anava com a segona.
No, espera. Godard va tenir set fills.
Godard, però Godard no va tenir set fills.
Godard va tenir set fills, o no?
I per què va morir en aquella època de Godard?
Hem de millorar aquest joc, eh? O sigui, sí. li he de millorar.
Però a més que no li va treure quota.
Europa? És Europa?
Sí.
Vale.
És Espanya, proverbi espanyol. 1976. Que falta una pista encara,
Saura.
Sí. Saura.
Ah, Carlos Saura.
Cria cuervos.
Vale. Ole.
Ah, sí.
Ah, vale.
L'última pista era apareix la cançó
Con que te vas. I qui és la Nepo?
Geraldine Chaplin.
Claro.
Ah, però no és la filla del director.
No, una Nepo Baby.
Bueno, sí, per això no s'ha dit res, vinga.
Moltes gràcies, Òscar.
L'hem de millorar.
Està bé, el que passa és que el nivell...
Han de ser pistes una mica més fàcils.
Sí.
És que he començat molt difícil.
O posar com pel·lis de Harmony Corrine.
L'ho vell i l'ho nou,
exacte. Pues ho deixem aquí, no? Ja, sí.
Molt bé.
Perquè són ja les 8... Ah, no, són les 7 i 5, quasi. Res, ha sigut un programa divers entre els Goya i la IA i el joc. Moltes gràcies, Hug, Núria, Guillem, Òscar i a les que estan darrere la càmera, la Ruth i la Candela. Ens veiem el pròxim diumenge, un diumenge de març, encara per concretar.
O dos
diumenges de març.
Ja veurem.
El pròxim cop portaré un tècnic que em posi la música bé i els trailers i res, esteu escoltant això, Ràdio Mandra, i us deixem amb la música del bloc corresponent, que ara no me'n recordo quin és, però ja sonarà. Deixem uns moments de música que està sonant i ens acomiadem.